La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, són 17 minuts del punt, passen 17 minuts del punt de les 9 del matí d'aquest dimarts 21 de febrer de 2023. Us saluda Alba Triador i comencem la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, un moment per prendre el pols de la ciutat amb tres representants del que anomenem la societat civil de la ciutat. Recordeu que totes aquestes tertúlies les podeu escoltar a partir d'un quart de 10 del matí a través de la ràdio, el 91.5 de la FM, també per internet a través de www.cugat.cat i si teniu algun dispositiu positiu amb Alexa, doncs per allà també ens podreu seguir. No m'entretinc més i saludo a qui ens acompanya avui aquí a l'estudi, Ramon Bernils, Quim Castelló, activista de Vall d'Oreix, molt bon dia.
Bon dia, Alba.
El Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc, molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
I el Víctor Alexandre, periodista, escriptor i columnista d'aquesta casa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir, tercer dilluns de mes, això ja sabem que vol dir dilluns de ple municipal, oi?
Bueno.
Aquí tenim el Jordi, que ell segur que no se'n descuida perquè li
me'ls menja tots, és una
li
cosa...
Li toca. Per activa
tots.
I per passiva.
He vist trossets per Cugat Mèdia,
sí?
Perquè anava en directe, però no l'he vist tot.
No, és que si no t'obliguen no ho has de fer, això.
No, clar.
I saludem també la Neus Sotomayor, que s'incorporarà ara a la tertúlia, que acaba d'arribar aquí a l'estudi Ramon Bernils. No pateixis, Neus, perquè tot just acabem d'arrencar. Treu-te la jaqueta tranquil·la i t'esperem aquí a la taula. Bé, podríem dir que un dels grans temes d'aquest ple municipal, el Jordi ja sabem que el va seguir tot, el Víctor ens ha dit a trossets, però sí que hi ha un tema que està sent notícia i està ocupant les portades d'aquesta casa i dels mitjans doncs, l'última setmana, que és l'estat financer de l'Ajuntament de Sant Cugat. Ja hi havia un run-run perquè no hi havia hagut una aprovació explícita del pressupost per aquest 2023, no s'havia fet un pressupost. Això ja aixecava doncs, certa rumorologia, no?, i crítiques per l'oposició del govern. I finalment vam saber que doncs, la capacitat recaptatòria de l'Ajuntament per aquest any és molt menor, podríem dir, que els anys anteriors. Això és degut a les plusvàlues, la sentència sobre les plusvàlues. També perquè s'està recaptant menys IBI, en part per la bonificació de les plaques solars, que estan bonificades durant 5 anys al 50%, un IPC desbordat, que tots ho hem pogut notar a les nostres butxaques, i en menor mesura també perquè hi ha hagut aquest increment marcat per la llei del sou dels treballadors de l'Ajuntament d'any passat en un 5% per acostar-se una mica a aquesta inflació de l'IPC. Això ha fet que l'Ajuntament tingui menys ingressos, i per tant menys capacitat per invertir i menys capacitat de despesa. Tot això va arribar ahir al ple municipal, és un tema que preocupa el govern i preocupa l'oposició i a la ciutadania. De fet, en aquesta tertúlia les entitats també ens havien fet arribar les seves inquietuds i la seva preocupació, no?, per aquesta... el que ells creuen que anirà en detriment de l'entitat, perquè les subvencions també per un tema legislatiu es regulen de forma diferent, però els fa patir no poder executar tota l'activitat que tenien prevista i programada perquè no puguin rebre aquestes ajudes que rebien fins ara del consistori. Esquerra i el PSC van presentar una moció reclamant al govern espanyol i també a la Generalitat que es destinessin uns diners per suplir aquesta manca d'ingressos, però la polèmica està servida. Jordi, si vols, comencem per tu, que va seguir el ple de bueno, cap a peus.
Jo crec que es va evidenciar que en aquell moment és el primer ple en què Esquerra i PSC, i per extensió la CUP, encara que no presentava la moció, però va votar a favor, per tant, el tripartit, posava sobre la taula que realment hi ha un problema pressupostari en l'Ajuntament. Prèviament hi havia run-run, havien dit alguna cosa, tema plusvàlues s'havia comentat, tampoc han dit una xifra massa exacta. Jo crec que fins que tinguem la liquidació, allò del càlcul precís...
Hi havia una previsió, no?, d'uns 16 milions d'ingressos. Ells calculaven que possiblement en tindrien 11 perquè s'havia de retornar una part de la gent que ha reclamat aquest pagament de la plusvàlua, i sembla que fins i tot serà més. Per tant, queda un forat, sembla ser, que aproximadament d'uns 8 milions d'euros.
El que passa és que... parlar d'un forat de 8 milions fins que no tens la liquidació pressupostària i veure els altres ingressos que has pogut tindre és complicat. És a dir, no pots dir que el pressupost ha tingut 8 milions menys d'ingressos que el previst perquè hi ha moltes altres vies d'entrada. el tema de l'IBI que comentaves funciona com a subvenció, perquè l'IBI no es pot bonificar prèviament, per tant l'ingrés sí que comptabilitzarà, el problema és que hi haurà una despesa molt important en l'apartat de despeses, diguem, del pressupost. Per tant, jo crec que fins que no tinguem la liquidació sobre la taula, difícilment podrem dir exactament si són 8 milions, si són més, menys, o, bueno, o com si es pot solucionar d'alguna manera, no? Més enllà d'això, que és el primer ple en què aquests partits posaven sobre la taula aquesta situació, sí que és cert que la cosa venia de lluny, d'aquest run-run, de les crítiques de l'oposició que eren constants, especialment per part de Junts, en menor grau Ciutadans, però també, no? I llavors jo crec que ahir va ser com el primer toc de realitat en el ple, no? Que prèviament havíem sentit com discussions econòmiques, però al final, sense xifres, sense que el govern ho reconeguera, no sabies ben bé qui tenia raó. I el que ara toca és posar-se les piles. El problema és que posar-se les piles en una circumstància com aquesta és difícil, i només demanar ajut a tres administracions quan bona part del problema és local, doncs tampoc sé si té massa sentit, no? I això afecta, com dèiem en una altra tertúlia fa unes setmanes, a moltes coses, entre elles les subvencions. Totes les que són nominatives, quan es prorroga un pressupost, no es prorroguen automàticament. Si s'han de fer, s'hauran de tornar a tramitar, i si ja estaven pagant l'Estat tan tard que de vegades a l'any següent, doncs imagina't què passarà si han de començar des de zero alguns convenis, no?
Això és el que algunes entitats apostaven, que ja estan veient, doncs, s'estan veient afectades, no? A part d'aquest canvi de sistema de subvencions que fa que no es pugui pagar part estructural de les despeses de l'entitat, sí que hi ha algunes despeses que assumia l'Ajuntament, per exemple, recordo el cas de Sotasons, els limitadors de so, no?, que costen uns 700 euros. Doncs l'Ajuntament assumia aquests diners, a partir d'ara, doncs, els han dit que això no podrà ser. Doncs,
de fet, han trampejat, algunes subvencions, sobretot d'activitats de principis d'any, s'han convertit en contractes menors. Carnaval crec que era un dels casos, no sé, algunes de les activitats que són els primers mesos, com saben que no les pagaran fins al desembre en un poc de sort, diuen, mira, fem un contracte menor, i ho organitza l'Ajuntament i contracta a l'entitat com a organitzadora, és a dir, com si fos un contracte envolta d'una subvenció. Però clar, no sé quina és la viabilitat de mantindre això, i en qualsevol cas, si tenim un forat, que hem de veure com de gran és, si és un descosit, un forat o com, no? Però clar, fins a quan podran aguantar aquest pedaç de fer un contracte menor si realment tenim menys disponibilitat pressupostària?
Cal previsió, en tot cas. Quim?
Bé, jo desconeixo el cas de Sant Cugat, perquè com tots sabeu, jo soc de Vall d'Oreig. Sé que en l'últim ple es va aprovar el pressupost de Vall d'Oreig, em sembla que amb 300.000 euros, rectifiquen si no m'equivoco, que tu hi eres.
A la baixa, sí.
A la baixa, 300.000 euros, que, bueno, és qüestió de racionalitat. Penso que el tema de l'economia, tothom va tocat, o sigui, des de l'usuari, els ajuntaments i tal, és qüestió de racionalitzar els gastos i apretar-se el cinturó, tothom. I m'imagino que a Sant Cugat, si fan aquest sistema, pues, suposo que se'n sortiran. És qüestió de sentar-se, arreglar-se i no estirar més el braç que la màniga, que és el que a vegades sol passar.
Víctor.
Jo vaig seguir poc, molt poc, perquè moltes vegades m'avorreixo profundament, de debò. Una vegada, no diré quan, perquè no es tracta d'això, però es votava una cosa i era un tal galimaties que no vaig entendre si es votava a favor o en contra. I li vaig preguntar a un periodista, no diré d'on, que era allà, i li vaig dir, escolta, al final què hem votat? Diu, no tinc ni idea. Dic, si no ho saps tu, que jo, clar, jo no... perquè estàs acostumat a veure els plens i saps com funcionen aquestes coses. No, és que és avorrit, no? Molta gent va pel seu tema, a vegades, no? Hi ha la senyora Quadres, que sempre va tots, però...
Últimament no.
Per part d'ella...
A l'audiència pública ha anat virant. Hi ha alguns habituals, que no, últimament...
Però és una experta, oi? Però si no, clar, els temes que no t'afecten pròpiament, no a títol personal, a vegades a títol d'entitat, o de que sigui, no entens res. A més, és un llenguatge molt críptic i tot. Total que... Però el que passa és que amb aquest tema... A mi el que més em preocupa sempre és el tema de la cultura, perquè és el més el meu món. Els altres temes queden més una mica més lluny.
Àngela Maria, Àngela Maria.
Sí, aquest és el... Però clar, és el germà pobre sempre,
sí,
de tot.
Sí.
Per tant, és el que queda a l'últim lloc. I aquest tema són fitxes de dòmino, perquè, clar, quan comences a les retallades, que deia el Quim i tot, clar, automàticament tothom se'n ressent, però hi ha entitats que tenen subvenció, entitats culturals que tenen subvencions molt petites. O sigui, no, que diguis, home, els hi tallarem una mica. No, és que són tan insignificants que gairebé fa vergonya dir-les. Si els hi retalles a ells, és gairebé immoral, no? Perquè dius, perquè és desmesurat, perquè justament que et donin una subvenció de 1.000 euros, saps, si a sobre te la retallen i et deixen a 700, doncs això és terrible. Hi ha entitats que a més posen diners ja de la seva butxaca personal, dels seus membres, tot això, hi ha molta voluntarietat, i sense això no seria possible tenir moltes de la imatge cultural que tenim en aquesta ciutat, no la tindríem sense aquest voluntariat, sense aquesta gent que posa diners per la seva causa cultural. Si haguessin de viure de les subvencions no seria possible, de manera que si això tira endavant i aquest forat és una realitat, de moment sembla un titular, però si és realitat és terrible, però terrible, em sembla molt greu.
És el que deia el Jordi, no? Fins que no hi hagi aquesta liquidació i també fins que no hi hagi unes explicacions, no? Al final, si hi ha menys ingrés hi haurà menys despesa, caldrà que algú expliqui com es retalla, perquè al final seran
la Universitat de la Pau tindrà també una retallada, potser, o no?
Home, jo confio que no, però a veure, de fet aquest any acabem de cobrar fa 15 dies o una setmana el conveni del 2022 i hem estat tot el 2022, sort que teníem un petit romanent, fent mans i mànigues per sobreviure. Llavors,
què suposa això, Neus, per les entitats, per les persones que no en formin part i no estiguin adreçats a l'economia de les entitats, a la tesoreria?
En el nostre cas, és una entitat que no pot funcionar si no hi ha alguna persona que hi treballa, perquè és una activitat molt constant, molt permanent, i si no hi ha una persona que treballa professionalment, és impossible que la Unipau funcioni només amb voluntariat, que ja hi ha molta part de voluntariat, però que tota la part tècnica cal que la faci una persona. Si no tenim la subvenció, no podem pagar sou. Bàsicament és això. Bueno, sou més totes les despeses que comporta. Clar, no podem nosaltres organitzar cursos i convidar professionals si no els paguem. No ho podem fer. Llavors, segurament la Unipau té un conveni més important, més diners, que moltes altres entitats, com deia el Víctor, no? Però fins i tot així, són pocs diners comparats amb un pressupost municipal. Jo crec que al final les subvencions de les entitats són la xocolata del lloro d'un pressupost municipal que és molt més ampli.
Sí.
I jo crec que té raó el Víctor. Si les entitats fallen, no només la Unipau, sinó les entitats culturals, la cultura popular, les esportives, i si fallen, falla molta part del teixit associatiu i de la riquesa cultural i social de la ciutat.
Sens dubte.
I
de la democratització, no?
De
la cultura,
clar, perquè la cultura
del coneixement, com es fa des de la Unipau.
Clar, la cultura i el coneixement es transmet molt, no només amb el que ofereixes al públic, no? Tant culturalment com intel·lectualment, sinó també del que es nodreixen les pròpies persones, no? I com es comparteix tot aquest coneixement. Llavors, jo crec que és un tema molt important, però que en realitat jo crec que pressupostàriament és un tema menor i esperem que no sigui aquesta la principal via de retallades, però a tots ens preocupa.
Clar, el problema és que l'Ajuntament té compromesos unes despeses que no pot canviar. Tot el que són contractes que ja estan tancats, que són serveis bàsics, això no ho pot retallar. Tota la part de sous, tot el capítol 1, més l'increment aquest que s'ha aplicat ara...
I que també hi ha un increment per al 2023 que està pactat entre els sindicats i el govern.
De fet, es va aprovar ahir, va ser un dels punts l'increment aquest. Per tant, clar, hi ha unes partides que no pots retallar. Clar, quan vas a veure que retalles, són les coses, molt entre cometes, superflues, allò que no tens compromès d'una forma tan clara, no? No és que, si no paga això, deixaran de netejar-me els carrers, per entendre'ns, sinó que són altres coses. I aquestes coses, molt entre cometes, superflues, acaben sent subvencions, acaben sent convenis, tot això, no? Per tant, no sé, agafem-nos a la cadira a veure què passa. Però
en el tema nominal ja hi veus el defecte, perquè clar, quan qualifiques de supèrflues totes aquestes coses...
No, però
mentalment
sí.
Es considera així, clar,
sí, clar.
És la lectura que em fas, no tu, el mateix ajuntament. Això és superflu perquè no hi estic obligat.
com no, o sigui, no estic collat com allò. Sí que estàs obligat moralment, èticament, en tot el sentit, socialment, però no, diguéssim, legalment, administrativament, com és, signatures de contracte.
De vegades sí que hi ha un compromís polític, perquè hi ha alguns d'aquests pressupostos, i ara pensa en clau economia social, no? Que com a Cugatenc participem en la taula d'economia social. Vam fer tot un procés d'elaboració d'un pla director d'economia social i solidària que marcava un pressupost a executar en un període de 4 anys. Doncs aquest últim any, de sobte, i han dit que 8.000 euros dels 30.000 que ens havien donat, el sou del tècnic a banda, ja no els podien gastar. I dius, ostres, si això estava ja en un document plasmat, que això va ser un treball conjunt, que el govern l'ha assumit com a propi. Fins i tot quan hi ha aquest compromís polític, com no és la lògica d'un contracte, també queda com aquella cosa de segona prioritat. Primer prioritzarem allò, i quan tinguem allò cobert, a veure què fem en la resta, no? Yeah. I dius, ostres.
Sí, bueno, jo estic d'acord amb tu, totalment, Víctor Alexander. El tema és que quan nosaltres anàvem a veure els programadors de la Diputació amb la Noira Stenger, quan estava jo de vocal de Cultura, en una de les converses, tal qual, vam arribar a un acord o una resolució que era que la cultura en molts dels ajuntaments, dic molts per no ficar-los a tots, és el furgó de cua de tots els ajuntaments. I jo això ho vaig patir en el 2011, quan vaig entrar a l'Ajuntament de l'AMD, que es va fer el pressupost, i el que va rebre va ser cultura. El primer, pamba. Què tenim per festa major? Tant, doncs tant, tant. I bueno, jo era novato i en aquell moment pues vaig dir, bueno, ja ens en sortirem. I ens en vam sortir, però a trenques i barranques. Per tant, t'he de donar la raó i esperem racionalitat.
Us en vau sortir, per això que dèiem, per la voluntat del col·lectiu.
Perquè si has d'esperar les subvencions, que a més és tota una colla de patracol, de justificacions i de tot això, a lo millor per... ja no ni 1.000 euros, a vegades estem parlant de 700 euros. Mira el Castellano Manxeu també el que li va passar, o sigui que van tindre que plegar perquè no els hi greu la subvenció. I cultura, malauradament, és que tots som molt savis, i tot va molt bé i la cultura no fa falta, no?
Home, és clar, és que
és
clar,
broma,
la imatge...
és broma.
No, no, ja ho sé, dic, no, però, no, però la imatge de Sant Cugat, la imatge que projecta justament, a part de ser una ciutat doncs, bé, que surt sempre com a model, com a referent tecnològic, científic, etc., en molts àmbits, però projecta una imatge de cultura. És a dir, hi ha una activitat cultural que, evidentment, malauradament, no tenen les poblacions colindants, que són Rubí i Cerdanyola, però i moltes altres. És a dir, Sant Cugat sí que projecta això i la imatge que té a fora també és aquesta, perquè certament hi ha moltíssima activitat cultural per una ciutat que bé, no arriba als 100.000, però que ja hi és. Però per això dic que si retallem tot això, que sembla superflu des d'aquest punt de vista, des del punt de vista que deia, aquesta imatge queda absolutament deteriorada i gairebé empenys algunes entitats a plegar. Perquè
aquelles que són més petites i que tenen...
Sí, clar, bé, com la crisi va passar amb els empresaris més petits, clar, qui va patar? Els més petits, els altres tenen altres vies, no? Per tant, jo ho trobo molt greu, però no sé, caldria canviar la mentalitat, perquè no és una qüestió de Sant Cugat només, això que deia el Quim, la cultura, és aquest concepte de la cultura com a germà petit, menor, que sempre se'l pot manipular... perquè l'artista només que li donis quatre coses ja està content, l'important és, saps? És això, és a dir, no cal remunerar-lo, perquè el lampista quan ve a casa, aquest sí que se l'ha de pagar, el lampista ha de cobrar, que em sembla molt bé, i et demani el que et demani per arreglar una aixeta del lavabo, és a dir, tu li has de pagar. Ara, a un artista, a un actor, a un escriptor, a un pintor que no sé què, home, això es fa per escolta, aquella persona posa un plat a taula, comprens? Per tant...
Però això és un problema social,
sí,
no?
Sí, sí.
El valor que se li dona a la cultura...
Clar, clar,
Aquest de germà... Digues, Neus.
Crec que hauríem de canviar el discurs, perquè si continuem amb aquest discurs...
El refermem, eh?
Estem refermant i estem assumint que això passarà. Fins ara, el que ha passat amb aquest Sant Cugat, com tu deies, no? Tenim una riquesa cultural, social i participativa important, anem a creure, fins ara no tenim evidències de que no sigui així, de que l'Ajuntament aposta per aquest tipus de, no, per aquest tipus de cultura, per aquest tipus de societat. Per tant, no anem a assumir ja que serà sí o sí retallada en aquest àmbit, perquè ho estem posant fàcil.
Sí, però mira, no? Que deia el Quim.
S'està com acceptant la derrota, no? Ara, sí. Abans que arribi.
Déu t'escolti, eh? Déu t'escolti, perquè ara hi ha eleccions dintre de 4 mesos.
Sí.
Ja veurem el que surt, això ja les urnes ja parlaran, però els que entrin possiblement es trobaran amb el mateix fregat.
Sí, sí.
I pot ser això. I després les companyies amateurs de teatre, quines subvencions tenen? Aquí a Sant Cugat, la taula d'arts escèniques...
Les cartelenques.
Oh, però hi ha un moviment teatral bestial, musical. L'altre dia una amiga diu, ha vingut el Malikian. El Malikian, ja sabem el que cobra, és un espectacle. Estava a petar. Sant Cugat realment és un referent dintre del món cultural, i això, pues, encara que sigui amb ungles i dents, l'hem de defensar i hem d'estar.
Jordi.
Sí, tornem una miqueta perquè hem arribat aquí. Sí. Revisava ara les dades de la liquidació del pressupost del 2021, perquè el 22 encara estem pendents. Teòricament, abans d'acabar el mes ha d'estar feta, perquè per la llei ho obliga, per tant no hauríem de trigar massa, no? Jo crec que el ple del dilluns vinent, el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat, no sé si arribarà a incorporar el punt, pot ser, o com a mínim ja tindrem part del debat, anirà a la línia de les dades definitives o una aproximació del que serà la liquidació. Però vaja, no, mirava que part del problema ve de les plusvàlues. Més enllà de que ara el problema de les plusvàlues és més evident que mai per la sentència, pel canvi de càlcul, perquè l'Estat es va comprometre a fer un mecanisme
compensatori, compensatori que no acaba d'arribar.
Que encara no s'ha aplicat, no? Sí, crec que hem de tindre en compte que les plusvàlues depenen molt de la situació econòmica de cada moment. I revisant les dades de l'històric, veiem que ara, el 2021, ens situàvem en una xifra que només és equiparable a la xifra del 2014, i havien tingut uns quants anys de baixada. És a dir, vam tindre un pic el 2015, es va aplicar en aquell moment una revisió que afectava tant a l'IBI com a les plusvàlues, però després han tornat a valors que mai s'han aproximat des del 2015. Per tant, has de tindre en compte aquesta conjuntura econòmica, perquè al final això està molt vinculat al mercat immobiliari. Passa el mateix en altres ingressos que no són tan importants, però tot el que són construccions, instal·lacions i obres, van tindre un pic entre el 2018 i el 2019 encara, i després ja ha tendit a la baixa, igual en llicències urbanístiques. És a dir, sí que hi ha un ingrés que és més fixe i que és el més important per als ajuntaments, que és l'IBI. L'IBI, tantes propietats, tant paga l'IBI, punt.
Ara tenim aquesta desviació per les bonificacions de les plaques solars, que s'ha triplicat el darrer any a Sant Cugat.
Sí, això...
I que es preveu que continuï sent així els pròxims anys.
Sí, però això és un problema de l'Ajuntament. Ell fa una ordenança fiscal que diu que subvenciona l'IBI si t'instal·les plaques solars. I jo també, en el fons d'això, hi ha un altre...
Jo el tinc, eh? Jo aquesta subvenció la tinc, perquè vaig ser dels primers, i em va costar una miqueta, però l'he comprat. I n'hi han molts que han vingut a darrere... i encara no els hi han donat
subvenció. Sí,
van quedar encallades també.
Han quedat encallades, eh? Però sí, sí. En aquest cas...
Hi havia una falta d'entesa, em sembla, amb la Diputació, si no m'equivoco.
Sí, però això teòricament sí, sí. Es va resoldre.
Sí,
es va resoldre el que passava i teòricament gradualment han d'anar pagant
els endarreriments.
Sí, sí.
Jo en aquest cas no em puc queixar, eh?
Bueno, no, jo em referia que sí que hi ha una part, si voleu, sobrevinguda, però que no deixa de ser decisió política, que és... Anem a subvencionar el tema de les plaques fotovoltaiques, no? I després hi ha una altra part que és de previsió. Si tens uns ingressos de l'Ajuntament que depenen de la conjuntura econòmica i de com avança sobretot el mercat immobiliari a nivell local, si vols que venen mal dades, home, és un poc agosarat fer una previsió que siga com dels anys que més ingressos vas tindre. Perquè si veus que tot comença a fallar, que les matèries primes pugen, que no sé què, home, no té massa sentit.
De fet, si no m'equivoco, un dels socis de govern, la CUP, va apuntar una mica... en aquest sentit, és a dir, si la majoria dels ingressos o la part més gran dels ingressos de l'Ajuntament depenen, sí, estan lligades al mercat immobiliari i a la construcció, i és volàtil, i ho sabem, venim d'una crisi del 2008 i possiblement ara estem en una situació, no com en aquell moment, però que també tambaleja, potser s'ha de canviar el sistema d'ingressos dels ajuntaments.
Sí,
això seria un debat... de fons.
Que és un debat que s'escapa moltíssim de l'Ajuntament, perquè la normativa és a nivell estatal, no? I hi ha una altra cosa que volia xinxar una mica i així anar a xinxar el Quim. El tema de la bonificació de l'IBI per la instal·lació de plaques solars, jo crec que també hem de tindre en compte quan aquesta bonificació té un retorn social més positiu o menys. Si tu bonifiques l'IBI a la instal·lació de plaques solars, i la majoria que t'ho fa són cases unifamiliars, a priori, dic a priori, perquè hi ha molts casos, són famílies que es poden permetre aquesta inversió. Si la bonifiques, millor. Però en un principi ho tenen més fàcil que no gent que viu en edificis plurifamiliars, en rendes més baixes. En canvi, dona moltes més facilitats a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en cases unifamiliars. Per tant, quin és el retorn social d'aquesta bonificació? Estem beneficiant, al final, en una bonificació, a rendes més altes i les més baixes que també necessiten avançar en aquesta transició energètica, no estem donant-los la possibilitat?
Lo de la renda més alta mira cap a un altre lloc, eh?
No, ja.
Nosaltres, la meva dona i jo, ara ens hem quedat sols, tenim una casota i ens les veiem per dir, fer números. I lo de les plaques aquestes a les cases unifamiliars ajuda molt i molt. És més, hem fet una estimació de lo que va ser el gasto de l'any passat de la llum i del gas, i hem anat al mateix preu gastant menys. Llavors, clar, és el peix que es mossega la cua.
Sí.
Evidentment que famílies menys poderoses, i menys poderoses per allò de que on viuen i com viuen, no? Però això de les cases unifamiliars és ha sigut un ajut molt gran per moltes, moltes, moltes famílies amb cases unifamiliars, eh? No et capiga dubte. I jo el primer.
Bé. Deixem...
M'ha volgut picar!
T'he volgut picar, és que és una tertúlia, si no expliquem un poc.
Jo vull aprofitar que tenim aquí la Neus i que parlem també de les entitats, de la força que tenen i del retorn que donen a la ciutat, perquè justament aquest dijous hi ha una activitat que s'ha proposat des de moltes d'aquestes entitats, des de la Plataforma de Pensionistes de Sant Cugat, des de la Xarxa Solidària i la UNIPAU, la Universitat Internacional de la Pau, que és que volen que Sant Cugat porti als carrers el rebuig de la guerra d'Ucraïna, que aquest divendres farà un any que va començar. S'ha convocat una manifestació, serà aquest dijous, a les 7 de la tarda, davant de l'Ajuntament, sota el lema "Per les persones aturem la guerra", una protesta que anirà acompanyada d'un manifest. Neus, aprofito que ets aquí i que ets una de les entitats que abandera doncs, aquesta manifestació per aturar definitivament aquesta guerra d'Ucraïna, que ja fa un any que s'allarga, perquè ens expliquis una mica quina és la voluntat.
Doncs, bueno, la voluntat no és només de Sant Cugat, sinó és també de tota Catalunya. De fet, l'endemà hi ha també una manifestació convocada per les entitats ucraïneses a Barcelona, i també dissabte hi ha una concentració contra la guerra també a Barcelona. Llavors, clar, el tema és aquesta guerra, com totes les guerres, és un desastre, és un fracàs, i l'únic que està patint són les persones, bàsicament la població civil ucraïnesa, no? Llavors, nosaltres creiem, crec, quan dic nosaltres dic Unipau, però crec que és el sentiment també que manifesten des de les altres entitats. Nosaltres creiem que la guerra s'ha d'aturar sí o sí, i que s'ha d'apostar pel diàleg i s'ha d'apostar per una solució negociada, que al final serà la solució. O sigui, podem allargar la guerra tot el que vulguin les Rússia i Estats Units, però al final, fins que no seguin i parlin, no s'acabarà la guerra. I entre tant, l'únic que estem fent és augmentar el número de víctimes, el patiment i la pobresa, que és el que comporten les guerres, no? I estem veient que justament és que està passant el contrari. S'està apostant per enviar més armament, amb la qual cosa l'únic que aconseguirem és augmentar l'escalada
de la violència.
Sí, afavorint la indústria armamentística, que és qui està guanyant més aquí, i, no? I augmentant el patiment. I, sí, el patiment i la pobresa, en què quedarà aquesta societat. I així no sabem fins quan, no? Llavors nosaltres el que volem dir, i ja sabem que la nostra veu és molt petita i que segurament no ens escoltarà ni Putin ni Biden, ni Zelensky, per suposat, i que serà molt difícil.
Avui aquesta fotografia, que s'ha fet viral de l'abraçada del Biden,
clar,
i el Zelensky.
Aquesta fotografia, no? A més, amb tant secretisme, no? Que no ho sabia, va sortir com d'amagat, amb un avió diferent, sense anunciar-ho, per abraçar el Zelensky, quan sap que això és una provocació a Putin. Una altra. I així continuarem amb aquesta escalada. Home, és molt preocupant, eh? És molt preocupant, i jo crec que la societat estem responent molt poc, així com en altres guerres, no? Hem sortit tots al carrer, recordeu, el moviment pacifista a Catalunya sempre ha sigut important, o era important, i sempre hem sortit a queixar-nos, no només a Catalunya, sinó, per exemple, amb la guerra d'Iraq, vam sortir tots, va sortir tota Europa, i en aquí és com si fos la nostra guerra i, per tant, no sortim a queixar-nos. Jo crec que això és
preocupant.
És preocupant.
Víctor.
És que la feina que fa la Universitat de la Pau és molt lloable en aquest sentit, no? Perquè, clar, el que pretén és crear consciència, consciència universal. És a dir, que tots formem part d'un mateix, tots anem en aquest mateix vaixell, que és un planeta que a vegades sembla que tingui les hores comptades, tal com el tractem, però també jo veig un tema bastant, bastant difícil de solucionar, perquè crec que forma part de la condició humana. Si mires la història de la humanitat, és una constant, és a dir, es repeteix, les motivacions a vegades són, algunes són diferents, altres només són diferents en el sentit contemporani, però les pulsions de l'ésser humà són les mateixes des de sempre. I els conflictes, clar, per exemple, dius, clar, si enviem més armes a Ucraïna perquè es defensi de la invasió russa, incrementem la violència. Clar, això és evident. Què passa si no les enviem? Si no les enviem, com que l'altra part no pensa com tu, que és Rússia, entra a Ucraïna i s'apodera d'Ucraïna. I aleshores tenim uns fets consumats de que la força justifica doncs l'objectiu que s'ha aconseguit.
És com molt perillós, no?
Clar,
és,
i què
com...
fas?
No, no s'acaba amb Ucraïna,
llavors. No, ja ho sé, però aleshores què fas? Li dius a Rússia que se'n vagi? I diu, no, jo no me'n vaig, això ja ho conquerit, és meu. Aleshores, clar, tenim el tema del nazisme. Com vam combatre Hitler? Si no arriba a ser una... Si no arriben els aliats a unir-se, a fer l'aliança... Era impossible convèncer el dialogant i dir, mira, escolta, Adolf, saps què passa? Que tu hauries de pensar que la humanitat, perquè tal... No, perquè és un psicòpata, com Putin és un psicòpata, aleshores no pots... Clar, i com que et trobes amb aquest tipus d'individus que apareixen en la història sí. I mouen milions de persones, tenen molt de poder i juguen amb el terror, perquè a Rússia hi ha por, fins i tot d'enfrontar-se, de contestar el poder, no? No tothom vol anar a matar... No, tots els russos volen anar a matar. És a dir, et trobes atrapat de tal manera que és una espiral que no s'acaba mai.
Però és que potser si hi hagués més unipaus o la gent escoltés més
és que
els
Rússia
experts
segur
que,
hi ha a Rússia segur que
a l'unipau, canviaríem el pensament social sí, però... de que la guerra, la violència genera violència. És que potser hem de canviar de prisma, de com mirem el món, no? D'aquesta cultura per la pau que no tenim.
Però potser ens
que
hem
potser
de canviar
no
com a ésser humà. És que potser ens hem de canviar com a ésser humà.
Jo crec que l'ésser humà tenim les dues capacitats.
Clar,
saps?
Som capaços de les dues coses.
És veritat que hi ha hagut molts conflictes al llarg de la història, això no ho negarem, però també és veritat que hi ha hagut molt de temps de no conflicte i que en realitat la majoria de la població no ens barallem, ens cuidem.
Sí.
I les persones és veritat que tenim aquesta capacitat de crear conflicte o de fer del conflicte una roda inacabable, però també tenim la capacitat d'estimar-nos, de cuidar-nos, que això ho demostrem cada dia. I en això consisteix l'educació per la pau, no? En educar que la via és aquesta, que la sabem fer.
Ja, clar. Sí.
I de totes maneres, amb la guerra d'Ucraïna, és molt complexa. Vull dir, és veritat, i jo no vull negar, que la culpa és de Putin, que ha invadit a Ucraïna, i que la població ucraïnesa és la víctima. Però també és veritat que aquesta guerra no ve d'avui, no ve de fa un any, que és molt anterior, que ve des del mes 14 i que és molt més complexa. Hi ha una guerra civil dintre d'Ucraïna, entre la població prorussa i la població ucraïnesa. I aquí no és només culpable Putin, sinó també el govern ucraïnès. La guerra del Donbass, la discriminació dels russos, això existeix. Mm-hmm. També existeix una política d'Estats Units contra Rússia que ha estat creant bases OTAN. I un dia, si voleu, us ensenyo el mapa de les bases OTAN i filials de l'OTAN a tot el voltant de Rússia. Quan, a partir del pacte de Varsovia i de la caïda del mur de Berlín, això hauria anat cap a un desgel. Si recordeu l'època de Gorbachev, quan es va fer la carta de París, de la carta europea per una construcció humanista d'Europa, es comptava amb la possibilitat de que Rússia s'integrés. Que tot això ha anat derivant, és que ara no ho vull extendre, a més jo tampoc sóc una experta en Rússia, Però el que vull dir és que és evident que Putin ha atacat, però que és evident que també hi ha hagut una política de confrontació que ve molt més enllà i que al final aquí estem jugant moltes guerres, no? La guerra per al poder, per l'hegemonia entre Estats Units i Rússia, que Estats Units el que està aconseguint amb això és la supeditació d'Europa una altra vegada al poder d'Estats Units i no permetre que creixi una Europa amb... No, amb...
Sí, però quan tenim un mal de ventre ens han de solucionar Estats Units el problema, eh?
Clar. Sí, però qui ha provocat el mal de ventre?
No, sí, clar, però el tema de hi ha temes a Europa, hem tingut una guerra aquí al costat que la va solucionar als Estats Units perquè Europa la tenia al costat de casa i no van fer res els europeus. No van fer res el que va passar a Bòsnia.
Sí, però...
És terrible.
L'interlocutor que tenen els americans o que té el món és Rússia. Aquest interlocutor no és vàlid. És un govern, no solament el Putin, sinó tots els altres que hi ha a darrere, que enganyen els seus propis habitants. Ahir mateix van fer un reportatge on tenen bloquejades totes les línies, només hi ha una premsa, etc. I a més, aquest senyor, ja van fer un reportatge a la 2 fantàstic, que no solament això, sinó que enverina els seus opositors, mata els seus opositors, o sigui que a partir d'aquí hi ha... Llavors, poder el Patton tenia raó quan van acabar la Segona Guerra Mundial, que diu, ara és el moment d'acabar amb els russos. No, perquè no, aquesta gent és que funciona de diferent manera. No, però, estan enganyats, tu.
Sí, no, bé, estan enganyats. També estaven enganyats molts alemanys i molta cosa. És a dir, això és evident, no? Però els russos, clar, sempre, des del nostre punt de vista, sempre han quedat com l'enemic. No,
és que generalitzar és perillós, eh?
Sí, clar, la generalització, perquè pobra gent, vull dir, hi ha gent que no se li podria mai...
Evidentment.
I és russa, però no té cap problema amb això.
El que passa és que Rússia no és Vladimir Putin, no?
Clar,
són coses diferents.
Jo crec que acabar amb els russos és molt fort. Saps que els russos, pobres russos, hi ha gent del
Bueno, Patton era un militar.
I per tant, d'un fet històric, eh? Sí. Un fet històric.
Patton era un militar i per tant...
I estava sombat, eh?
En clau militar, no? I hem d'acabar amb aquests.
Sí, que...
Però això no... Ara, a veure, jo, els escriptors, els dramaturgs, aquesta gent sabem perfectament, perquè si no funciona, que l'ésser humà és conflicte per naturalesa. On hi ha éssers humans, hi ha conflicte. On hi ha dos éssers humans, hi ha conflicte.
Hi ha moltes menores de resoldre'ls.
Sí, clar, aquesta és la qüestió. Però, encara que només n'hi hagi un d'ésser humà, hi ha un conflicte interior. Per tant, jo no puc escriure una obra de teatre si no hi ha conflicte. Ha d'haver-hi un conflicte. Com més greu, més tensió al pati de butaques. Però, si jo dic una cosa i tu dius, sí, estic molt d'acord, tens raó, Víctor, sí, el Jordi, sí, Jordi, naturalment, què és això? Això és avorridíssim i el públic s'aixeca i se'n va.
Però, o sigui, és que jo crec que de vegades quan esclata una guerra s'apunta al pacifisme dient, i ara què? I al final el pacifisme li respon, ara em preguntes, imbècil?
Clar,
és que, clar, és que els conflictes, evidentment, estan en la societat i sempre hi haurà conflictes. La qüestió és com es gestionen aquests conflictes. El pacifisme el que treballa és perquè entenguem que aquests conflictes existeixen i que s'han de treballar perquè no arriben a una escalada que ens porta a la violència.
I Palestina i Israel, com ho solucionem? Perquè és un tema endèmic. No té, és que sembla que no tingui solució. Sembla que no ho tingui.
Però estem amb el mateix que diu el Jordi, no? Ara em preguntes? O sigui, i tot el que s'ha treballat? O sigui,
clar, però preguntes als palestins i et donen una versió.
Ho tenim normal, ja, el dels palestins, una sèrie de televisió, ho fa, d'aquí no passava nada, i es van matant, i... Sí?
No sé...
Això passa amb molts conflictes, vull dir que... Ens normalitzem. És a dir, també
aquest és el problema, no? Potser normalitzar la guerra.
És molt fàcil veure una guerra a distància. I més en un moment en què estem tan acostumats a la ficció que quan trauen un vídeo d'algú que ha matat algú, podria ser una pel·li o pot ser cert.
Sí.
I és que quasi ja ni t'impacta. És greu, però això ens passa, no? No, però el que jo dic és que el pacifisme sempre ha treballat per evitar que el conflicte arribi al moment bèl·lic. Jo crec que és lògic que el pacifisme coherent en aquest treball perquè no s'arribi a una contesa bèl·lica, en el moment que existeix diga, ei, no anem a anar més enllà, no anem a posar més elements que facin que aquesta guerra no s'acabi mai i s'eternitzi cada vegada patisca més gent. Exigim com a societat civil que hi hagi un alto el foc, que es facin corredors humanitaris, que es prohibisquen les armes nuclears, És utòpic? Potser és utòpic. Sí, és possible, però si no anem a aquestes peticions de màxims, el que farem és seguir alimentant. Si no hi ha una part de la societat, i tant de bo fora la majoritària, que exigeix als seus governants, en volta de tindre un debat tan aferrissat sobre si envies armes o no, encara que les envies, ves allà i força una taula de negociació. Treballa per a això, perquè si no...
Però hi ha règims feixistes, no és només una camisa azul, Hi ha règims feixistes, autoritaris, que no permeten això, és a dir, no permeten la contestació de la seva població.
Com a Rússia.
Heu vist Rússia, a mi de debò que em repugna, veig l'imperi romà, quan apareix, es veu per televisió, apareix Putin, no? Hi ha un palau, i sonen tot de trompetes, com si vingués l'emperador, i aleshores s'obren unes portes altíssimes, hi ha tota una gent allà formada, un palau d'un luxe desorbitant, i entra Putin, i entra el César. I dius, la imatge és feixista, profundament feixista, no? Clar, és una de les potències mundials, clar.
Però això no pot justificar, és veritat que entre això no estarem d'acord, però no cal justificar Putin per estar en contra de l'escalada militar, de l'escalada bèl·lica, i que la resolució sigui lo difícil que sigui Putin, caldrà que passi per una negociació, perquè no hi haurà una altra manera, perquè si no podem estar amb l'escalada bèl·lica fins a l'infinit.
Però mentre no arriba la negociació, què fem amb les vides humanes que van morint de la població civil? Què en fem?
Ojalà.
Perquè aquella gent crida, atureu, si us plau, atureu.
Amb el cort, Hòstia, ojalà, tu, de veritat.
Doncs això és el que hem de demanar tots aquest dijous, i no només aquest dijous, però aquest dijous en aquesta manifestació a les 7 de la tarda davant de l'Ajuntament, per les persones aturem la guerra, no? Crec que més clar no es pot dir.
És que és l'únic que salvarà les persones d'Ucraïna que estan morint, que s'aturi la guerra. No hi haurà una altra.
Doncs convidem a tothom des d'aquí a participar a aquest acte, que com la Neus bé ha dit, s'allargarà també, hi ha més activitats divendres i dissabte. Reflexionem entre tots, que ara ja fa un any que dura aquest malson. Aturem la guerra a les 7 de la tarda aquest dijous davant de l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos en aquesta tertúlia. Que tingueu molt bona setmana.
Bon dia.
Gràcies.
Gràcies.